Molt bona nit, teatreres i teatrers sabadellencs. Arribem puntualment a la cita setmanal a Ràdio Sabadell per acomodar-vos durant una hora en aquest espai radiofònic dedicat a l'activitat teatral de la nostra ciutat. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I el personal d'aquesta sala teatral està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont. I la veu del programa, el Francesc Asens i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo amb pràctiques, Iker Peig i Xisca Alberdi. I els continguts del programa d'avui, el número 136, són els següents.
Amunt al Taló.
Primer ens asseurem a la platea indiscreta per escoltar com l'Eloi Garcia fa el repàs a la cartellera teatral d'aquesta setmana. Després parlarem amb Josep Salomó de l'Associació Artística Encert sobre la gira que estan fent per diverses ciutats del nostre país de l'obra Una trama mal ordida. Tot seguit, entrevistarem els intèrprets de la propera estrena a la sala de la Biblioteca del Teatre del Sol de l'obra La trampa i així va mentir ell, el marit d'ella. Dues obres. Després escoltarem dos infiltrats, de passat i de futur, com els de l'Omertà. Un que teníem pendent dels assajos d'On Broadway, que ja es va estrenar al Teatre del Sol el cap de setmana passat, i un altre, el del futur, de la propera estrena al Teatre Sant Vicenç a les nits de músic, a les nits al vestíbul d'una obra breu anomenada La Festa. I acabarem el programa escoltant de franc els comentaris teatrals de les obres que ha anat a veure aquesta setmana l'Elvira a la secció Teatre de Franc. I amb tots aquests continguts, poseu-vos còmodes que comencem el programa 136 de l'Amunt al Taló.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Doncs vinga, som-hi aquí a la platea indiscreta amb l'Eloi Garcia per fer el repàs a la cartellera teatral. Què tal, Eloi? Bon vespre, com estàs?
Bon vespre, Jaume, molt bé. Per tu, d'una, dues, tres estrenes.
Tres estrenes, doncs i què fan a Sabadell?
Què fan? Aquesta cartellera. Fan tantes coses a Sabadell. I fan i refan, ves què et diré.
Sí.
Mira, al Teatre Sant Vicenç els queda encara una representació de l'Hostal de la Mirandolina, ve un parell, el dissabte a les 10 i el diumenge a les 6. El Ciervo aquesta setmana acaben amb la seva mostra de teatre amb la companyia G3 amb l'obra Metal Hammer, això el diumenge a les 10. Al Teatre del Sol, uf, hi tenim tres representacions i una estrena entre aquestes tres. Primer, el casament dels petits burgesos, encara fins al 26 d'abril, els dissabtes a 2:15 i els diumenges a les 6. On Broadway, encara fins al 8 de març, els dissabtes a 6:45 i a 10:15 i els diumenges a 6:45. I l'estrena, La trampa i així va mentir ell al marit d'ella, una estrena que comença aquest diumenge i fins al 3 de maig, aquest dissabte a les 8 i els diumenges a 6:45.
Exacte, que ara estan a punt per entrar la Lídia, el Xajo i el Manu.
Acabaran d'explicar ells.
Exacte,
tot tal com va.
Com ho tenen preparat tot això.
El Teatre Arlequí, aquí també fan un 3-in-1, no? Fins al 8 de març, aquest cap de setmana no t'hauràs d'esperar el següent, i fan les 7 cabretes, i fan la llebre i la tortuga, i la cigala i la formiga. A la bàscula hi presenten, i representen, diguem, del grup Tatxa, l'Onada. Que saps que hi ha part de rialles i gresques, a vegades també els hi ha de fer reflexionar.
Exacte, aquesta... Que va fer Sant Vicenç fa, no sé, una o dues temporades.
Sí, sí, sí. I si no la vas veure llavors?
Es pot tornar a repetir ara a la bàscula.
Fins al 8 de març, els divendres i dissabtes a les 9 i el diumenges a les 6. Res més, què et sembla?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, tenint en compte que a més és Carnestoltes, Carnaval.
Carnaval.
Doncs hi ha la gent de molt plena, eh? O sigui, la gent no s'avorrirà, aquesta, els sabadellencs.
tindran per anar-hi de tot. Mira, diuen que si vas al teatre disfressat, potser fan descompte.
Aviam, aviam, si és veritat. Vinga, Eloi, t'esperem la setmana que ve.
Adéu.
L'associació artística Encert està portant una part del passat tèxtil de Sabadell per diversos teatres del nostre país, des que el passat mes de març va estrenar l'obra Una trama mal ordida. Aquesta obra, adaptada a teatre per Maite Soler a partir de la novel·la del mateix nom, va ser creada en un taller de creació literària i està ambientada en el Sabadell de mitjans del segle XX. I el grup Encert ja l'ha representada a gairebé més d'una setena poblacions catalanes. I perquè ens en parlin, hem trucat al director de l'obra, el Josep Salomó. Bon vespre, Josep, què tal?
Bon vespre.
Com estàs? No m'equivoco, oi, que em porteu ja gairebé més de 7 de representacions fora de Sabadell?
Bueno, de representacions fora de Sabadell, exacte, ara hem fet la número 12, vam fer 5 a Sabadell, pues, exacte.
7 a fora. 7 a fora, o sigui, goita, veus, l'has comptat bé. Sí, escolta, una obra que té una temàtica tan sabadellenca, com quina acollida té pel públic de fora de Sabadell?
Bueno, bé, cap problema. Bueno, de totes formes, a veure, allà on hem anat hi ha llocs que sí que tenen referència amb el tèxtil i altres que no, però bueno, com que en definitiva, a veure, el fons és el tèxtil, però això podia passar en qualsevol família adinerada, de qualsevol altre sector, diguéssim, doncs, o sigui, podia ser metal·lúrgic, podia ser el que fos, perquè en el fons és un tema d'herències, el tema de que l'avi es pugui jubilar i parlar d'herències i de repartiment de béns, és clar, els fills, gendres, joves, bé, aquí és on comença la trama mal ordida, no? Aquest és el tema.
Yeah,
però, sí. Bueno, ens acull molt bé, vull dir, perquè hem anat per Tarragona, que no tenen tant tema del tèxtil, i en canvi, doncs, bueno, doncs, cap problema, vull dir que està molt ben acollida l'obra.
Mm-hmm. Sí, heu participat a concursos, també, oi?
Sí, per exemple, el de Santa Coloma, de Canal, en el qual també vam aconseguir, aquí vam aconseguir dos premis, sí.
I quins són?
A veure, el premi, un va ser el millor escenografia, em sembla que va ser, i després un altre, l'actriu de repartiment, el primer premi, actriu de repartiment per l'Esmeralda, que fa, diguéssim, el paper de la minyona de la torre, diguéssim.
Mm-hmm. I el fet d'anar de bolos, el fet de muntar, o sigui, que suposa doncs, haver de muntar i desmuntar cada vegada l'escenografia, quan veu preparar ja aquesta obra, ja veu pensar en el muntatge ja per portar-la de bolos?
Sí, normalment ja tenim per costum que totes les obres, quan les preparem, doncs ja tenim previst, diguéssim, fer una escenografia àmplia per poder portar a teatres doncs, que tenen una amplitud de 8 i 10 metres i bastant de fondo, o el pugueu adaptar amb teatres que potser tenen una amplitud de 4 o 5 metres només. Vull dir, com que són plafons, doncs podem reduir o ampliar, diguéssim, doncs l'escenografia, diguéssim, perquè visualment doncs quedi tot l'escenari complet. Mm-hmm. Sí, està ja pensat amb totes les obres, normalment ho fem.
I ara això, porteu ja 7 representades, 12 vegades l'obra i 7 fora de Sabadell. Què us queda? Quins bolos teniu programats per
bueno,
acabar de fer?
Tenim, diguéssim, doncs, la propera serà que actuarem a Barberà del Vallès, al Teatre Municipal Cooperatiu, que és un teatre maquíssim, vull dir, tot és fora de Sabadell, sembla que no tinguem teatres, però aquí a l'entorn de Barberà és un teatre d'un estil d'auditori, diguéssim, doncs, tipus Sant Cugat, una mica més reduït, però bueno, amb un nivell tècnic i és molt maco, i és d'audició perfecta. Vull dir que aquí estem contents perquè també és una mostra i també ens han agafat. Després tenim previst també l'altre, o sigui, això el 21 de març, després la propera setmana, el 28 de març, ens en anem a Tàrrega, que ens han agafat el concurs, de Tàrrega, que sí, per nosaltres ja és un premi que agafin sis espectacles, sí, i que hi siguem nosaltres dintre d'aquest concurs. I finalment ens quedarà la mostra de Pineda de Mar, que és on pràcticament l'obra aquesta ja quedarà, diguéssim, doncs, donarà pas a la propera, que ja la tenim a punt d'estrena, també.
A la mostra de Pineda vosaltres sou fidels, hi heu anat, sí, ja unes quantes vegades, oi?
Nosaltres...
Recordem que la mostra de Pineda és la mostra que organitza la Federació de Grups de Teatre Amateur,
correcte,
de Catalunya.
Sí. Allà, doncs, normalment en 3 dies, els cap de setmana, divendres, set i diumenge, s'hi arriben a fer potser entre 60 i 60, 70 espectacles. I cada any nosaltres hi hem participat. Mm-hmm. Vull dir que fa ja 7 o 8 anys que hi estem anant, i cada any ens agafen també.
Molt bé, i ens parlaves, sí, sí, que aquí acabaríeu ja la gira, perquè em sembla que alguna vegada havíeu dit que normalment els espectacles sempre intentàveu obrir-los i tancar-los a Sabadell. No sé si llavors encara tornaríeu a fer alguna,
sí,
representació aquí a Sabadell.
No, aquí a Sabadell no, perquè em pensa que aquí a Sabadell, entre el carrer Lassi, que
van fer
al març,
sí,
i el Teatre del Sol, que també van fer 3 representacions, esclar, solament aquí ja vam fer unes 700 o 800 espectadors. Ja no ens dona més cabuda, doncs, de fer-la a Sabadell.
Per tant, si algú de Sabadell vol veure-ho, el que té més, sí, a prop és anar a Barberà el dia 21 de març,
ara,
oi?
Ara és el que estem dient, que nosaltres a Barberà del Vallès és la darrera ja representació al Vallès. Perquè, esclar, ja només ens queda Tàrrega i Pineda, que ens en anem fora, amb la qual estem ja intentant que el 21 de març tothom que no l'ha pogut vindre a veure per qualsevol circumstància, doncs que vingui a Barberà, perquè val la pena.
I parlàveu també, ens parlaves de que ja acabaríeu aquest i esteu preparant un proper espectacle. Podem saber quin és?
Sí, el proper espectacle es titula Arsènic i Puntes de Coixí, que la dirigeix en Quirze Casablanques, i bueno, ja tenim prevista l'estrena pel 4 d'abril a l'Estruc.
Molt bé, ja sí
que... Que per cert ja no queden quasi entrades,
sí,
encara
ja
en quedaven 20 i alguna cosa, en quedaven ben poques.
Ja.
Molt bé. Hi ha un 90% vengut ja, o sigui que...
Per tant, ja està, ja ho teniu això quasi tot ple. Haureu de buscar un altre lloc per representar.
Sí, bueno, ja estem, aquí sí que estem a Sabadell, que l'hem de tornar a representar,
clar,
i ja estem fent les gestions tant a Sabadell com a fora, doncs per anar fent ja una mica de programació ja de cara a partir d'abril-maig... i primers de juny.
Molt bé, doncs Josep, moltíssimes gràcies per atendre la trucada i això, doncs us esperem que continuem, sí, amb aquesta energia a portar
només,
al Teatre Sabadell.
Un petit comentari.
Digues.
Que, a veure, sí que realment ens fa molta il·lusió perquè sembla que som un dels grups que porta més bolos i porta més el nom de Sabadell fora de Sabadell, diguéssim, perquè estem molt orgullosos de poder portar el nom de Sabadell fora. I dir-te també que fins a l'última que vam anar al concurs de Malgrat de Mar, ara la setmana passada, portem 1.505 espectadors que ens han vist ja una trama mal ordida.
Déu-n'hi-do.
Per nosaltres ja és un, bueno, és una fita ja important.
I tant, i tant. Molt bé, doncs Josep, això, moltíssimes gràcies i endavant amb aquesta difusió del teatre sabadellenc fora de la nostra ciutat, perquè crec que deu ser dels pocs grups que
sí,
realment doncs va de gira i va fent bolos fora,
sí,
de Sabadell.
Sí, jo crec que sí, que són els únics.
Perquè això s'ha anat perdent. Abans hi havia molta tradició, però últimament,
sí,
la gent s'ha acomodat molt
i
costa sortir.
Els pencaires que dic, perquè ens han fet un fart de muntar i desmuntar i carregar i descarregar.
I tant, perquè és dur el món el fet d'anar de gira.
Tal doncs... com dius, realment és bastant dur, però bueno, de moment encara tenim il·lusió.
Molt bé, doncs està molt bé. Doncs això, moltíssimes gràcies i endavant amb aquesta trama mal ordida.
Gràcies a vosaltres i a tu. Vinga, bona nit.
Números musicals clàssics de Broadway a la Sala Gran, un Bertolt Brecht a la Sala Petita, i ara arriben a la Sala Biblioteca textos de dos autors clàssics contemporanis més, Pirandello i Bernard Shaw. I és que el Teatre del Sol continua endinsant-se en el món dels clàssics contemporanis amb dues peces breus d'aquests autors, de Pirandello, La Trampa, i de Bernard Shaw, Així va mentir ell al marit d'ella, que s'estrenaran aquest cap de setmana, i per això hem convidat els tres intèrprets que representen aquestes dues obres. La Lídia Coll, bon vespre, Lídia.
Hola, bon vespre, què tal?
El Xajo Gorina, bon vespre.
Bon vespre.
I el Manu Fuster, bon vespre.
Bon vespre.
Tots tres participeu a les dues obres. I què tenen en comú aquestes dues obres, La Trampa i Així va mentir ell al marit d'ella, perquè s'hagin agrupat?
La temàtica.
I quina és aquesta temàtica?
La infidelitat. És un triangle amorós en el que hi ha el marit cornut, la dona i l'amant de la dona.
I sempre representeu el mateix personatge en el... Sí?
Jo, evidentment, represento la dona.
Sí. La gràcia està en que les obres estan tractades des d'una vessant més dramàtica, en el cas de Pirandello, i d'una part còmica en la proposta que fa Bernard Shaw.
Ja. I no sé si ens podeu posar una mica en situació en el cas de Pirandello, l'obra inicialment, com comença, en quina situació es posa amb aquest triangle amorós. Xajo.
Doncs bé, amb un amant que arriba a veure a la seva amant, no? I ja ve molt preocupat perquè sembla ser que el seu marit els han enganxat, no? I a partir d'aquí, comença una situació bastant estressant i bastant una mica dramàtica, diguéssim, tal com acaba l'obra, una mica dramàtica, perquè la segona part la cosa va increixent.
La cosa és esbrinar si realment el marit ha enxampat la relació. Nosaltres fem les nostres suposicions, l'amant i jo fem les nostres suposicions, i després arriba el marit.
O sigui, és la incertesa aquella de saber si ens han enganxat o no ens han enganxat.
Exacte.
I a partir del que va dient el marit, no?
Saber anar deduint si no, què ha passat, què no ha passat, i a partir d'aquí veure com acaba.
I comentàveu que és còmica, aquesta té una...
Aquesta
és la dramàtica. I, la segona proposta, la de Bernard Shaw?
La segona proposta també és un triangle amorós. Representa que és un poeta, un bohemi, que està relacionat amb una senyora de l'alta burgesia de Londres. I, bueno, i el marit, que és un comerciant, i llavors...
Tot comença dient: Henry, ha passat una cosa terrible. Deixem-ho aquí.
A partir d'aquí...
Exacte.
I Henry és el seu marit.
No, Henry, no. Henry és el meu...
És l'amant, també.
El Xaco és el meu amant oficial en aquestes dues obres. Exacte. I és el poeta, i jo li explico al poeta que ha passat una cosa terrible, per tant també hi ha la sospita si ens ha enxampat el meu marit o no.
Per tant,
la gràcia de les dues obres, jo penso, és això. És a dir, són els tres mateixos personatges, una mateixa situació, però una ambientada a la Toscana i l'altra ambientada a Londres, una és un Pirandello, l'altra és un Bernard Shaw, una és un drama i l'altra és una comèdia. Per tant, per nosaltres...
Una comèdia, no, una alta comèdia.
Una alta comèdia.
Alta comèdia, per què?
El senyor Ramon, diu
Rivalta,
que és una alta comèdia.
És una alta
perquè
comèdia.
Perquè té l'humor britànic, potser, però irlandès, en aquest cas, que Bernard Shaw era més britànic. Sí, podem dir que
sí. Sí, però l'humor és absolutament britànic. Per tant, per nosaltres tres, és un regal interpretatiu, perquè, clar, passes d'un registre dramàtic a un registre d'alta comèdia, a més com la vol el Ramon Rivalta, el director. Sí. Per tant, és un regal per tots tres, de personatges, poder-los interpretar a dalt de l'escena, perquè fas un canvi absolutament radical, i així ho notes també amb la reacció del públic.
Exacte.
Sí.
O sigui, en principi, clar, el fet d'oferir al públic dos registres totalment diferents, amb ells també els suposa poder veure a uns actors en immediatament que canvien d'un registre a un altre, no?
En 3 minuts canviem.
En 3 minuts.
3 minuts.
Sí.
Què vols dir en 3 minuts? Que no hi ha mitja part? O no va...
3 minuts de mitja part.
3 minuts de mitja part, només hi ha.
3 minuts d'intro.
Sí. Què vols dir?
D'introducció a la segona obra.
A la segona obra. Per tant, va tot seguir, tot a seguir, sí, una amb l'altra. Però en canvi sí que crec que deu que la tenia amb la primera part, la primera obra estava partida en dues parts, no?
No.
La gràcia és que són dues obres breus, de mitja hora, per això no s'han fet tant, tampoc.
Ja.
La trampa, de fet, s'ha representat molt, molt poc. I la gràcia és aquesta, que en mitja hora concentra, perquè són brillants escrivint tots dos,
premis
Nobel de literatura. Per tant, la gràcia és concentrar en un text de mitja hora cadascun tanta informació i tantes coses dites d'aquella manera. Per tant, queda amb una horeta molt arrodonida, amb un temps i amb un ritme molt xulo, jo crec. I...
Sí, amb una posta en escena molt, molt simple, molt senzilla.
Però
molt amb el segell del Teatre del Sol.
Yeah. Sí. Exacte.
I bé, en part tecnològica, sobretot doncs, per la projecció, que ja està.
Perquè és a la sala petit, és a la sala biblioteca, per tant és un espai petit.
Com... Un espai petit i per tant tens el públic a un metre de tu. No?
Vosaltres ja havíeu actuat, em sembla, tots dos havíeu actuat amb la Cantant Calba a la biblioteca i per tant aquesta proximitat amb el públic no sé com, si dificulta una mica la cosa o al contrari, fa que t'hi puguis sentir més,
jo crec,
més proper.
Que dificulta al principi, però com t'hi vas acostumant vas trobant-te amb una sensació que, bueno, que ja no t'afecta tant, no? Jo l'altre dia ho pensava, no? Vull dir, perquè ahir vam fer una mica doncs, en convidats per veure quines reaccions teníem, no? I quan vaig acabar, dic, d'actuar tan a prop, actuar, no sé, un teatre molt gran, no? Que tens el públic, però sí, que en tens molt, però lluny, no? En el fons molt lluny, i aquí tenir-lo tan a prop, això també és un repte per nosaltres i val la pena, val la
perquè
pena.
Perquè pensa que els sents, clar, el drama els sents respirar, jo els sentia plorar, sí. I a la comèdia vam veure que realment és més comèdia del que ens imaginàvem nosaltres, havent llegit i interpretant els textos als assajos, no? I sentíem la gent riure i veus en quins moments és graciós i aquest contacte amb el públic és fantàstic.
Mm-hmm. I no sé si el fet s'ha escollit bé a la primera part de que sigui més, més dramàtica i la segona sigui comèdia perquè almenys s'acabi sortint
jo crec que
satisfet del teatre.
Fins i tot és favorable que sigui d'aquesta manera, perquè la gent en la primera hora es queda amb una sensació de
una mica
constrenyiment.
Agra. Sí.
I llavors el fet de que l'altra obra sigui més lleugera i un humor molt... La gent ho agafa i té ganes de riure.
Té I te n'adones que riuen la contenció i el dolor de la primera.
Yeah.
Jo crec, saps?
Sí,
es queden en silenci, allò immutables, i després és allò d'anem a riure, perquè la vida també és això, no? Aquesta tragicomèdia, que de fet en totes dues obres hi són en els personatges, aquests personatges duals que tenen un punt còmic i un punt dramàtic, i les dues obres, la confrontació aquesta, jo penso que el públic és com balsàmic, perquè pot riure, pot treure tot allò, que això no vol dir que no se'n vagin a casa amb el drama ficat aquí i donant-hi voltes, perquè tot i semblar històric, i que nosaltres ens pensàvem al principi que quedava desfasat, ahir me'n vaig adonar que els dos textos són molt més vigents dels que podrien semblar.
Això us volia preguntar, justament, són dos autors de mitjans del segle, o de principis gairebé del segle XX, per tant, amb l'obra escrita doncs, gairebé fa un segle. La temàtica creieu que és vigent? O sigui, el que expliquen, perquè les relacions de parella sí que són eternes, o sigui, això és indubtable, però una mica la manera com es presenta potser és el que fa que pugui ser vigent o no, no? No sé si...
Sí, és això el que volia dir, no? Que primer jo mateixa, quan vaig llegir el text, ho vam comentar que semblava que quedava potser un pèl anacrònic.
Sí.
Però ahir me'n vaig adonar que no. És a dir, ho vaig comentar amb el meu fill, un noi, 20 anys, i no vull desvetllar coses per no avançar, per no fer spoilers, evidentment, però el tractament de la dona, el personatge que interpreto jo, per exemple, el tractament de la dona a la primera o les relacions amoroses més lliures i més obertes de la segona, tenen molt d'actualitat, per tenir en compte que fa 120 anys que van ser escrites.
Perquè no sé si retraten també una situació social, unes posicions socials concretes, com és en el cas, per exemple, de l'altra obra que s'està fent a la sala petita, la del casament dels petits burgesos, que sí que Bertolt Brecht allà sí que va com a retratar ben bé la, ja sé, una crítica social. No sé si aquestes dues obres també tenen un contingut més social en aquest sentit de crítica social.
Sí, es podria dir perfectament, En la primera obra és... tot està emmarcat dins d'un context una mica més... És a la Toscana, és en un poble... el que diran doncs, està molt, molt vigent, i en l'altre doncs, és tot el contrari, no? És una mica més obert, és una societat anglesa que és el fer veure una mica...
Però el Bernard Shaw és molt incisiu amb l'encarcarament social, la rigidesa de classes socials, hi ha molta crítica punyent allà al darrere. Jo penso que la del casament dels petits burgesos queda més acotada, avui parlava amb el Ramon Ribalt això, queda molt més marcada en aquella societat burgesa, i aquí penso que es tracta amb valors més universals.
Sí.
Vull dir,
sí,
tenen l'avantatge.
Són més clàssics.
Són clàssics, i això es nota, sí. I són personatges absolutament duals, no hi ha bons ni dolents, tot i que amb aquest senyor li diuen a vegades que és una mica dolent, però no hi ha bons ni dolents, tothom té el seu punt bo i el seu punt tràgic, i aquí juguen unes veritats universals que jo penso que això és el que els fa més vigents encara.
Sí, perquè una part de la primera és més violenta, per dir alguna cosa, i la segona segueix sent violenta, però ja seria un violenta molt còmic, no? És a dir, és una violència còmica i l'altra és una violència totalment tràgica, no? Però al fons és violent, i la primera sobretot és molt violenta, no? En
no,
tots
com,
els sentits, eh?
Com comentava la Lídia, realment el tractament de la dona en els dos textos realment podríem pensar que són anacrònics, no? Però no. És que avui en dia hi ha dones que els està passant tot això, fins i tot coses pitjors. Aquesta és la vigència, no?, dels dos textos, en aquest sentit.
Sempre vist en una societat benestar, per això. Sobretot
sí, però hi ha rerefons de crítica.
Sí,
hi ha molt rerefons de crítica, perquè els valors que tenia el Bernard Shaw, i el Pirandello també havia tingut l'experiència del seu pare, i havia tingut una relació molt especial amb la seva mare, i jo crec que aquí va demostrar moltes coses a favor de la dona, tot i que sembli que no, hi ha moltes coses de defensa de la dona.
I amb l'obra de Bernard Shaw, no sé si també hi ha, que és autor del Pigmalió, no sé si a nivell de llenguatge també es nota una mica tot el tractament que ell tenia doncs, de la llengua i d'utilitzar doncs, paraules o d'un llenguatge especial. Sí?
A mi és que m'encanta. De fet, el Ramon Ribalt això ho valora molt. Té un treball de llenguatge preciós, ell ens fa treballar molt la traducció al català, que és molt bona. I, a veure, no està tractat tan metateatralment com sí que podia estar tractat el Pigmalió, que parla realment de com ensenya i tot plegat. Fins i tot ell va intentar fer una fonètica, un alfabet fonètic, em sembla, que li deien del Bernard Shaw propi. Al final no se'n va sortir, però ell té una cura a l'hora d'escriure que és brutal, la sonoritat, les paraules, i tot quadra molt. I això jo penso que es nota. És un exercici de virtuosisme de llenguatge. A banda del que pugui fer, del que pugui referir-se, és alta comèdia en aquest sentit, també, de virtuosisme formal i de llenguatge.
I hem de tenir en compte que l'autor va escriure aquest text en 4 dies.
Sí.
En un cap de setmana llarg.
Ja.
I, bueno, va fer aquesta meravella en tan sols 4 dies.
On tot lliga, i fins i tot fa una autocrítica a una obra, a la seva primera obra teatral seva, que
Càndida.
És Càndida.
Càndida.
Càndida. No hi vull tornar, Henry. No hi vull tornar. És a dir, ell va publicar Càndida, que també a favor de l'amor lliure, d'una dona que s'enamora d'un jove, i aquí fa la paròdia, l'autoparòdia de la seva primera obra teatral. Vull dir que també juga amb ell mateix i amb la ironia tan britànica.
Molt bé, doncs escolteu, fantàstic, eh? Us heu explicat, vull dir, genialment. Em dóna moltes ganes de venir-vos a veure i de poder gaudir d'aquestes dues obres, una doncs més, un punt més tràgic, una altra doncs amb un punt d'alta comèdia, però tot tractant aquests temes universals que són l'amor, les relacions entre les persones, també doncs la part aquesta doncs del feminisme.
Deixa'm acabar amb una frase que diu ella, que diu: l'amor, la fidelitat, l'amistat al marit, de vegades semblen insults de la naturalesa.
Molt bé, molt bé. Fantàstic, eh? Doncs escolteu, amb aquestes paraules, convidem els nostres oients que us vinguin a veure a partir d'aquest dissabte a 8:15 del vespre i els diumenges també a 8:15 del vespre.
No, dissabtes a les 20 hores.
Dissabtes a les 8, d'acord. Doncs, diumenge... Em sembla que la pàgina web posava... O potser, doncs,
dissabtes a les 20.
Doncs dissabtes a les 8 i diumenges a 8:15.
Sí, exacte.
Correcte.
Molt bé. Doncs dissabtes a les 8 i diumenges a 8:15 fins al 3 de maig a la sala biblioteca del Teatre del Sol. Lídia, Manu, Xajo, moltes gràcies i molta merda amb aquesta primera estrena de La Trampa, i així va mentir ell al marit d'ella.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Gràcies, gràcies.
Infiltrats.
Doncs sí, l'infiltrat, i ja sabeu que l'infiltrat als assajos de les obres de teatre sempre el volem emetre un parell de setmanes abans de l'estrena de cada obra, per tal que pugueu anar fent boca del que s'està preparant. Però el nostre programa moltes vegades va massa tapeït i en una hora no podem encabir totes les seccions que preparem, i per això avui emetrem un infiltrat que vam gravar fa un parell de setmanes al Don Broadway, i que ja s'ha estrenat l'obra. I, Júlia, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Doncs molt bé, molt bé.
Que ens presenteu aquesta doble ració d'infiltrat, que sé que no heu fet hores extres perquè ja la teníeu preparada, oi?
No, no. Primerament escoltarem l'infiltrat a un Broadway i no hem fet hores extres. Ja el teníem gravat des de fa un parell de setmanes. I és un musical amb molta música, amb molt moviment, i no us el podeu perdre.
Doncs escoltem-ho.
Ens trobem a Aurea Joy, on estan assajant On Broadway. Aquí tenim a la Maria.
Hola.
Quin paper representes?
Faig el paper de Sophie, que bàsicament doncs, tracto de ballar, de fer d'ensemble a On Broadway.
I tu com et dius?
Jo em dic Txell Marçol i el meu paper és... soc swing, si no tinc cap personatge en concret, però soc swing, i això vol dir que puc fer qualsevol dels personatges de l'obra.
I com ha estat aquesta preparació de fer tants personatges?
Aviam, ha estat dura, perquè clar, pensa que a cada pas, un pas has de fer d'una i l'altre de l'altra, doncs clar, has de saber les posicions, els tracks, absolutament tot, però bueno, a poc a poc ja ho he anat portant millor.
I tu també, el fer del mateix grup de ballarines, com ho has treballat?
Doncs mira, la veritat és que la meva experiència ha estat una mica... progressiva, perquè jo al principi no he tingut molta formació de ball, per tant, a l'arribar aquí em vaig trobar una mica, o sigui, molt acollida per la resta, m'han ajudat moltíssim, però sí que se'm feia molt dur perquè eren coreografies bastant complicades, per mi almenys, i clar, havia de fer molt treball també a casa, aquí, i bueno, entre totes m'han ajudat moltíssim, però sí que he tingut èpoques d'estrès màxim, però guai, molt guai.
I durant l'obra, ara bueno, trobem que s'escolta una cançó de fons. Hi ha molta música i també molta dansa, també hi ha text.
Sí, el fil conductor de l'obra es tracta de, bueno, és un plató de televisió i un presentador és el fil conductor d'aquesta obra, és el presentador d'aquest programa de televisió que ja veureu, i és el que tira el text, sí, l'únic moment així de text.
I quant temps porteu assajant?
Bueno, el projecte va començar fa un any i mig o així enrere. Llavors vam fer una actuació a la Caixa i vam començar a agafar més gent perquè el projecte es fos més gros. I ara doncs portem assajant, què? 7 mesos? 8? 9?
Sí. I què som més, de musicals o obres de text?
És que jo, a les dues parts m'encanten. Vull dir que quan estic a una època que tinc molts musicals, dic, ai, trobo falta text. I quan estic fent molt text, vull dir, m'agrada combinar les dues coses. M'encanten les dues coses.
A mi m'agrada més el musical.
Has fet alguna vegada obres de text?
Sí, n'he fet algunes, però perquè he fet batxillerat escènic, he fet cursets, però jo m'estic formant en comèdia musical. Sí, musical.
I què n'opineu dels directors d'aquesta obra?
Ostres, és que clar, pensa que en aquesta obra hi ha directors per tot. Tenim director artístic, que és el d'interpretació, que és el Jean Casablanques. Després trobem el director de l'obra en si, que és l'Òscar, i que també ha fet les coreografies. Llavors hi ha la directora com de les ballarines, que és l'Estefania. Llavors de vestuari tenim l'Audrey. O sigui, tenim directors per tot i cada cosa. O sigui, estàs tot superben treballat i ens ajuden amb tot el que poden i bueno, han fet un corrazo que flipes. O sigui que els hem d'agrair això.
Ens trobem amb l'equip directiu d'On Broadway. Com us heu organitzat per fer aquesta obra?
Doncs, bueno, amb moltes hores d'assaig. Portem, bueno, des de la direcció portem més d'un any i 7 mesos amb tot el projecte i bueno, doncs això.
Doncs fent molts calendaris, molts horaris, intentant quadrar les agendes de tothom, fent hores de dansa, fent hores de cant, fent hores de gravació, fent hores d'acting, fent hores de moltes coses i intentar repartir-nos el temps i perquè l'espectacle surti endavant.
I com va sorgir aquesta idea?
Doncs mira, amb una conversa informal amb el Jan, que és director d'interpretació, mira, doncs ho volia fer i vaig dir, mira, és això, i és ara. I hem de pensar, i vinc, després de donar 1000 voltes, doncs aquí estem, no? Sí, sí.
I la idea d'aquest nom de On Broadway, com va sortir? Perquè suposo que les cançons deuen ser de Broadway, o com va acabar aquí la idea?
Doncs jo tenia molt clar que volia portar un recull de musicals aquí, no?, a Sabadell, i dels més emblemàtics, no?, i potser els que no són tan emblemàtics o tan coneguts, doncs per ensenyar-los al públic, no?, perquè no tot es queda gris i fama, sinó que hi ha molts més musicals que són històrics. I On Broadway per què? Doncs perquè, bueno, hi ha una cançó d'un musical que es diu On Broadway i a més crec que és un nom que és molt cridaner i que a més representa totalment l'espectacle, la veritat.
I és la primera vegada que viviu aquesta experiència de dirigir una obra o ja n'heu dirigit altres?
Bueno, sí que és veritat que hem dirigit cosetes, però potser no amb tanta intensitat, no? amb tanta feina sobretot, no? Perquè jo, per exemple, sí que havia dirigit coreogràficament alguna cosa, però amb una direcció general, no, ni molt menys, és la primera vegada, diguéssim. Bueno, no sé.
Bueno, jo també havia dirigit alguna cosa, però mai havia sigut ajudant de direcció d'una cosa innovadora, vull dir, no sé.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Trobem amb les dues protagonistes d'On Broadway. Com us dieu?
Jo em dic Cristina.
I jo em dic Maria.
I sou les dues protagonistes de la mateixa obra però en grups diferents?
Sí, bueno, és una mica estrany perquè la Maria és com que fa el seu grup, és com individual i és com que actua ella sola, però jo quan actuo sempre actuo amb ella.
Sí. És una mica perquè, bueno, a una prota pues, s'ha lesionat i l'altra protagonista l'han agafat pel musical de West Side Story. Llavors hem fet com una adaptació final de l'obra en l'últim mes que ha sigut com... Voy a explotar de tants canvis.
I quan es van proposar aquesta aventura, aquesta experiència, com us vau sentir? Què veu fer?
Jo he d'admetre que no m'ho vaig prendre tan repte, perquè vaig pensar, bueno, és un musical més dels que faig, perquè he fet un munt, és un musical més, sudeses, però és que realment això jo crec que no és un musical, és un show. Llavors és com que té molt pes la dansa i jo, vaja, pues, ho intento, i realment ha sigut un gran repte per mi, no sé.
Pues, jo des del minut que l'Òscar em va dir que em volia parar el projecte, vaig començar com a ballarina només, com a ensemble. Y después va a haber una remodelación antiguamente, porque esto ha sido un cambio. Y después va a ser, cuando me dije que feia de protagonista, Christine, pues se me cayeron las bragas al suelo. O así que va a ser súper emocionante. Y aún estoy emocionada, ¿sabes? Quiero que sea ya para hacerlo y enseñarlo al público.
¿Ens podríeu cantar un trozo de alguna canción? Sense fer spoiler ni res de tot això.
Després ho cantaria.
Sí, sí.
Quina cançó fer.
No sé, és que jo no puedo cantar.
És sorpresa, és una gran sorpresa en Broadway. És com que... Crec que això és altres.
Doncs no us ho podeu perdre. Què diríeu a la gent perquè vingués a veure aquest show?
Que si li agraden els musicals, aquest és el seu musical. Perquè tracta sobre tot els números musicals més importants de Broadway, i llavors si no t'agrada un, t'agradarà un altre. O sigui que t'agradarà segur.
Jo crec que és una cosa que mai s'ha fet a Sabadell i que és superguai, que s'hauria d'haver fet abans, sincerament. I no sé, que ens ho prenem amb moltes ganes, molta il·lusió, i fa molt temps que ho estem treballant i que no sé, que jo ho recomano moltíssim. Un any i mig després estrenar és com que ens fa una il·lusió increïble.
I per quines edats ho recomanaríeu més? O més per totes?
És per totes. És familiar, però també... Bueno, hi ha de tot, és que hi ha de tot. Llavors et pots esperar qualsevol cosa.
I del Teatre del Sol ens desplacem a un altre lloc, a infiltrar-nos en un altre teatre. Júlia, on ens infiltrem ara?
Doncs ara al Teatre Sant Vicenç, on estan assajant De les nits al vestíbul, La nit de la festa. La festa. I és una festa amb obra de text. És a dir, no hi ha música ni moviment. Obra de text. Però molt recomanable, perquè moltes vegades anem sempre als musicals, però també s'ha d'anar a les obres de text, que són molt importants.
Exactament. I a més aquesta en format cafè teatre, per tant serà el vestíbul de Sant Vicenç, allò amb un format més reduït. Doncs escoltem com ha anat aquest infiltrat.
Ens trobem al Teatre Sant Vicenç, on estan assajant Nits al vestíbul, aquesta vegada La festa. Com us dieu?
Montse Martínez.
Jo, Joan Fargas.
I quin paper representeu?
Jo sóc la Janet.
Jo sóc el Bill. I sóc el marit de la Janet.
Sí, som matrimoni.
I com és el teu caràcter, Montse, dins l'obra?
Dins de l'obra? Bé, és una persona molt treballadora, molt... Fas així, sí. Molt... Ah, sí, una mica... Bueno, no, és una dona que s'ha dedicat sempre al món de la política. Des de joveneta es veu que ja li ha agradat molt i sempre ha estat molt, molt posada. I és del grup d'amics, que tots són una mica polítics, no? És la que doncs arriba o aconsegueix arribar a ser ministra, no? Ministra de Sanitat.
I el seu marit?
Jo sóc professor d'universitat. I he col·laborat molt i l'he ajudat molt a arribar on està la Janet.
I com se celebra aquest fet de que siguis ministra?
En aquest cas es fa una festa on venen els amics més íntims que tenim, no? Representa que, per lo que sembla, és una gent que ens trobem normalment, no? I uns quants són més amics meus, uns altres poder tenen més relació amb ell, però a la fi hem fet com una espècie de colla, i són aquests, i és un sopar, representa que ens convidem per fer unes copes, un sopar i celebrar això, ja està.
I ens podríeu explicar alguna anècdota que passi durant l'obra?
És que, bueno, és que si expliquem anècdotes és que quasi fer una mica d'expòlier de l'obra, perquè en realitat no passa gran cosa, allò de dir, és que ha passat això? No, són coses que van fluint a mesura que va avançant l'obra, m'entens? Vull dir, al fi i al cap són molt pocs personatges, tots som 7 persones a l'escenari, o sigui que és un grup d'amics molt reduït, tots molt intel·lectuals, tots molt cools, tots tenen carrera, vull dir que és un nivell una mica de comèdia, una mica intel·ligent, per dir una manera.
I ara ens trobem a dues noies, com us dieu?
Ginny. Marta.
Això dins l'obra. I quina relació teniu dins l'obra?
Una relació estreta i dura, durilla.
Marta, som parella.
Bueno.
Som parella.
Bueno, sí, però la nostra relació és una mica dura.
Sí, sí, si li vols dir així.
Molt bé.
Ella com... és l'amiga, de tots els que venen a la festa, és ella l'amiga.
I com va començar aquesta relació de parella?
Doncs
Bé, no ho sé, suposo com moltes altres relacions, no? Tampoc no té més importància dins de l'obra que es ve a veure, com va començar la nostra relació. L'important és saber quina relació tenim ella i jo. El fet és que ella, els seus amics, són més grans que jo. Tenim una diferència d'edat, que això sí que els que ho vinguin a veure, els espectadors que vinguin a veure l'obra, doncs sí que ho veuran.
I a l'hora de crear aquest personatge, quines tècniques heu utilitzat?
Bé, tècniques bastant... El meu personatge, una mica escèptic, no? Una mica dur, una mica sèrio, i que la relació entre les dues pues, es porta, però no és molt, molt, molt... que diria a primer moment, no es acaba de percebre fins una miqueta més avançada l'obra.
Sí, la Marta és més íntima, més seva, i en canvi la Gini doncs, potser és més extrovertida, però és que clar, és que repeteixo, jo no sóc amiga d'ells. Ells són els que fan la festa i jo hi vaig com a parella de la Marta. Així que ni que celebrin això o que celebrin allà, bueno, bé, sí, però tinc altres coses.
I com a l'hora de vosaltres dues, com us heu creat vosaltres el personatge per ajuntar-vos més? Per exemple, a l'hora de crear el personatge, heu utilitzat les dues algunes tècniques entre vosaltres o heu preparat cadascú el seu guió a casa o els assajos?
Aviam, hi ha feina feta a casa, sens dubte, però el que ens ha ajudat a preparar el nostre personatge és el director, que és com el Jordi ens ha dit, mira, doncs vull que vagi cap aquí, vull que vagi cap allà, i ens ha explicat, no?, el per què, sobretot important de saber per què la Marta actua d'aquesta manera i per què la Gini no actua així, perquè ella té les seves coses, però la feina ja està feta, tant a casa com, sens dubte, del director, matxacar-nos, que és el que vol.
Ara ens trobem amb la Maite, que representa el paper d'April. Què? Quin paper representes? Bueno, com és el teu paper dins l'obra?
Mira, és un paper, jo represento que sóc l'amiga íntima de tota la vida d'aquelles amigues des de petites amb la que l'han fet ministra, no? Hi ha com una sinceritat fraternal, no? Molt amigues, però el meu paper és bastant peculiar, és un paper molt... sóc molt, molt, molt idiota, o sigui, de seguida se'm pot veure. A la que començo a parlar, que tinc un cínica prepotent, és un personatge força peculiar. I amb aquestes jo apareixo a la festa amb la meva parella, amb el que és la meva parella, en Hans, i bueno, sempre li estic doncs, tirant, diguéssim... els plats pel cap, no? Vull dir que no el suporto.
I ara que no tenim el teu nòvio per aquí, ens podries explicar alguna coseta d'ell?
Bueno, ell ve amb unes idees durant l'obra, que és com molt, molt esotèric, molt, no sé, fa com un paper així, com molt... clar, estem davant d'una política, no? D'una realitat molt, molt objectiva, molt occidental, molt capitalista, no? Però... I en Hans doncs, és una mica això, el pol oposat totalment, no? I és molt excèntric.
I què diries a la gent perquè vingués a veure l'obra?
Home, jo la recomano moltíssim, no? Ja no és tan sols perquè jo faig aquesta obra també i participo, però la recomano perquè és una mica... Ara hem vist que el títol li posava comèdia negra, no? Sí que es podria dir comèdia negra, però és una mica les misèries humanes, no? Una mica és molt psicològic, cadascú amb el seu paper, les relacions humanes, i està molt bé, des d'aquest punt de vista està molt bé, i no es fa gens pesada, sempre hi ha un fil de suspens durant tota l'estona.
Doncs bé, moltes gràcies.
Molt bé.
Teatre de Franc.
I després de tot el repàs que fem, com sempre, al programa, tota l'activitat teatral a Sabadell, anem cap a Barcelona, que l'Elvira cada dos per tres ja sap totes les maneres d'arribar a Barcelona amb qualsevol transport.
Quasi que sí.
Perquè per anar a qualsevol dels teatres que hi ha, perquè els has de repassar tots gairebé.
Tots,
durant,
tots.
No sé si et queda algun teatre que no hagis
anat
a veure.
Mira, només et diré que hi ha 37 teatres a Sabadell,
sí,
actius.
A Barcelona.
Ai, a Barcelona, sí, perdona, sí, sí, sí. A Barcelona, 37 actius. Potser no tots, no, eh? Però bastant sí que hi he anat.
Vaja, vull dir, amb el ritme que portes no m'estranya gens, eh? Encara m'estranyaria que no hi haguessis anat a tots,
sí.
Encara m'estranyaria això. I què ens portes aquesta setmana?
Doncs mira, com que comencem així en plan divertit, us en parlaré una de molt divertida, per començar. Cobertura, al Teatre Romea. Clara Segura i Bruno Oro són els dos intèrprets, però també es reparteixen la direcció, la idea, la dramatúrgia, la música... D'aquesta posada en escena és bojarrada, carita, curesca i absurda. Cobertura és una paròdia des del començament fins al final. El fil conductor és que, imaginativament, els espectadors es troben en un cinema on es projectarà una pel·lícula que fa uns anys que va ser molt èxit, on principalment allà es va donar a conèixer una actriu amb molts triomfos que ha tingut després. En canvi, el seu director i la parella de l'actriu no ha fet res més de bo d'ençà de la gravació del film. Però comença la gala aquesta i hi ha un entrebanc que no poden continuar, que deslluirà tota la gala. Els dos actors interpreten diversos personatges, la majoria trets del programa de TV3 Vinagre, que va ser molt famosa, que ells mateixos van protagonitzar. Clara Segura l'hem vist en altres grans obres de teatre i cinema interpretant papers dramàtics, de meravella. I sempre ha demostrat aquest talent de passar del còmic al drama en qüestió de segons. I que el drama el fa estupendament bé. El mateix passa amb el Bruno Oro, que després de veure'l a la Polònia, també a TV3, imitant a infinitat de personatges, també ha pogut demostrar les seves qualitats dramàtiques en alguna o altra funció. A l'escenari, esporàdicament, els acompanya el Marc Serra. Marc Serra és conegut per les seves tasques a la Perla 29. Tan aviat fa d'acomodador, com de l'entrada et dona la benvinguda i t'agafa les entrades, com d'atrezzo, fa de tot. I ara, doncs, mica en mica van fent d'actor. I aquesta vegada hi surt, esporàdicament, però hi surt. Poc, penso jo, eh? Que hauria de... haguessin pogut treure més xitxa, diguem-ne, eh? També, en el programa demà, i veiem repetint-se unes quantes vegades el nom d'Alejo Levis, com a col·laborador en la dramatúrgia i direcció, escenògraf, creador dels audiovisuals i la fotografia, i també la participació de molts actors coneguts, que de manera, en podríem dir, camuflada, per les seves caracteritzacions en perruques i vestits molt diferents, caracteritzats molt diferents de com són ells, van intervenint en els diferents vídeos que es projecten abans i durant la funció. Crec que és una oferta que s'hi ha d'anar sabent el que trobaràs, amb la ment oberta per només riure, sense buscar res més, sense cap contingut ni cap pretensió de res. He de dir que poques vegades jo havia vist el programa televisiu de Vinagre. Potser per això cada nou personatge que els actors interpreten em semblaven frescos i potents, tot i que en algun moment sí que la representació se'n va fer com una mica llarga i pesada, eh? Però bé, fa riure,
bé,
eh? Una oferta divertida que, contràriament al que passa moltes vegades, no molestava que el públic rigués. Que a vegades a mi em diu, per què riuen tant? Doncs aquesta vegada ho trobava bé, que riguessin tant, de veritat.
De fet, és com a la televisió quan fan aquestes sèries còmiques que se senten els riures enllaunats, no? Doncs,
sí.
No sé, en aquest cas, sí. També en teatre, si és una comèdia tan estripada com se suposa que ha de ser, doncs ja acompanya que el públic vagi rient.
Rient i aplaudint i molt participatiu.
Aquest tipus de comèdies, justament, almenys pels actors, com més participació i més... per part del públic i més rialles i més interacció hi ha amb el públic, doncs això els anima més i encara fa que
encara
s'exagera més tota la seva interpretació.
Això mateix.
Còmica.
Això. Uh-huh. Bueno, fem per una altra,
doncs,
una que també és una comèdia, però que té un fons molt bonic. Es diu Emmy and the Orphers, que vol dir Emmy i els orfes, eh? A la sala Versus Glòria. La companyia, La Niña Bonita, ha estrenat a Barcelona aquesta obra que fa poc més d'un any es va representar per primera vegada a Broadway. Una obra que als Estats Units va causar molt impacte.
ja que el llenguatge, amb el llenguatge de comèdia critica directament els mals tractes que rebien als anys 70 les persones amb síndrome de Down a les residències, més aviat, a les residències estatals d'aquell país. Al mateix temps, és una denúncia a la discriminació a les persones que són diferents, tant sigui per raça, per idees, i en aquest cas, per la seva manera de ser. A Nord-Amèrica hi va haver una gran marginació d'aquest col·lectiu i els van excloure de la societat internant-los en centres especialitzats, separant-los de les seves famílies i impedint-los poder portar una vida normalitzada dintre les seves possibilitats. El text de la dramaturga Lindsay Ferrentino explica la història verídica de la seva tieta, l'Emmy Jacobs, ara ja és morta. Va ser una persona amb síndrome de Down que li va tocar viure a un centre d'aquests que diem, aquests centres subvencionats. Tot i que el tema podria ser dramàtic, l'autora el presenta en forma de comèdia, en situacions que en cap moment jutgen ni culpen a cap personatge, sinó que és amb un ritme àgil i divertit, exposant unes circumstàncies especials d'una retrobada entre germans. En aquest cas, l'Emmy, la protagonista, anomenada igual que el personatge de referència, es troba amb els seus dos germans, després de que aquesta petita ha estat inclosa en un centre d'aquests. El motiu del retrobament és la mort del pare. Durant el viatge per anar a l'enterrament, els tres germans i la cuidadora d'Emmy parlen de les seves vides, dels seus fracassos i de la seva solitud de cada un. Emmy és la més serena, la que ha acceptat tot el que la vida li està portant. També en el cas de la mort del pare, Emmy és la que reacciona amb més aplom. A més, els germans volen protegir a la seva germana d'alguna manera, però ell els demostra la seva gran capacitat per fer la seva vida sense necessitat de protecció ni tutela, fet que, en realitat, reivindica les persones que tenen aquesta diversitat intel·lectual. La història és explicada en dues èpoques diferents en el temps, que es van intercalant les escenes. Els pares, quan són joves, que han de decidir portar aquesta noia a un centre d'aquests, i els fills, quan ja els pares són morts. La dramaturga va imposar només una condició per representar aquesta obra, que el paper d'Emmy havia de ser interpretat per una persona que tingués el síndrome de Down. Això, quan els directors de la proposta, que l'han traduïda en castellà, en Xavi Álvarez i la Neus Sunyer, ho han complert. I han buscat a l'Emmy una persona, no l'Emmy, l'Emmy està personificada per l'actriu Odile Fernández, que representa el seu paper amb una gran desenvoltura i eficàcia. Unes actuacions, a part de l'Emmy, de la que fa de l'Emmy, unes actuacions que, per a mi, són bastant desiguals i que segons com, deslueixen el contingut de l'obra, destacant preferentment, sempre hi ha algun que destaca més, el Xavi Álvarez, en el seu paper de pare, i la veterana actriu Roser Batalla, que, a més d'interpretar dues cançons, llueix la seva bona faceta d'actriu i cantant. I tal com he mencionat abans, la revelació d'Olide Fernández que demostra que no hi ha d'haver cap barrera a l'hora de sortir a ser una persona amb alguna alteració genètica ni de cap mena. Els tres germans, tal com diu el títol, eren orfes. Són orfes. I potser també alguns d'ells són orfes de sentiments i d'esperances. No és pas el cas de l'Emmy, que tot i ser de molt petita la van deixar abandonada, que era com orfa, no ho és pas, de cap manera, amb determinació i força. La veritat, és una proposta per reflexionar sobre el tema d'inclusió social.
Molt bé, està bé, està bé. És una,
un bon
una
tema.
Temàtica, sí, perquè potser és un tema que es tracta poc,
poc
en teatre.
Poc.
Vull dir que es parlen de molts de l'amor i de moltes, molts temes, de vegades també de la guerra, de la pobresa,
de temes d'immigració
també, últimament, doncs es tracta molt. En canvi, aquest tema potser doncs, no...
I més
no
veure una persona amb síndrome de Down a l'escenari,
sí, sí,
eh?
Sí, sí,
i que se'n surt, ja ho he dit, se'n surt molt bé. Eh? S'han fet funcions tots els grups.
Sí, sí, amb grups, exacte.
Una
vegada aquí vam fer una tertúlia sobre teatre per això amb escoles especials, amb nanos o amb persones doncs, en aquestes situacions, sí, sí. També.
Però això que
però
ella...
Que interpretin dintre d'un repartiment mixte, no?, o combinat
Sí, és sí, molt sí. Interessant, de veritat.
I dius que la Roser Batalla canta també?
Sí, canta un parell
de
cançons.
Però no és musical.
No, canta...
Interpreta un
capella,
de cançons, ja
canta capella, sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I t'esperem la setmana que ve.
Això mateix. Adéu-siau.
I fins aquí el programa d'avui. gaudiu del carnaval a la nostra ciutat amb la catxarruta, els concerts i les ballades i la rua del diumenge a la tarda. I al mateix temps també aneu a veure teatre. Ens retrobem la setmana vinent i ens acomiadem en un programa com el d'avui en què hem parlat d'On Broadway, doncs, escoltant cançons d'un musical dirigit i coreografiat per Bob Fosse el 1975 i que va ser la tercera producció que s'ha mantingut en cartellera a Broadway durant més temps. Estem parlant de Chicago. A reveure i amunt el taló.
Paint the town. I know that jazz. I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. I know that jazz. Start the car. I know a whoopee spot. Well, the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all but jazz. Shoes. I know that jazz. I hear that Father Dib is gonna blow the blues. I know that jazz. Hold on, hon, we're gonna bunny hop. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake off heart and want a brand new star to do that jazz. I know that jazz. Hetcha! Whoopee! I know that jazz. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Find our flask, we're playing fast and loose. Right up here is where I store the juice. I know that jazz. Come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet you're lucky, and they never flew so high. Cause in the stratosphere, I bet you land an ear to all that jazz.
Oh, you gotta see a sheep, a shimmy shake.
Nightly brawl and all that.